Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Voler l'impossible ens cal, i no que mori el desig.
Marià Villan Gómez, Elegies i paisatge, 1948.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació. La carta d'aquesta setmana, el nostre bisbe la titula Encontre amb l'amor de Déu. Recorda una pregària de joves a la catedral i recorda com una jove, Mariona, de Sabadell, va comunicar el seu desig vocacional. Va comunicar que ingressaria en l'aspirantat de les missioneres de la Caritat. I agafa aquesta experiència, aquesta circumstància, per posar-nos tots en sintonia amb la vida consagrada, com encontre amb l'amor de Déu, com aquest lloc propi de la comunitat eclesial. Perquè precisament a la festa de la presentació, doncs, que popularment en diem la Candelera, és el dia de la vida religiosa. I per això recorda aquelles paraules de Joan Pau II a la vigília d'oració a Tor Vergata, a la Jornada Mundial de Joves, que va descriure amb una lucidesa impressionant l'inconformisme del cor del jove, la seva insatisfacció davant de la mediocritat, el seu desig de canviar el món i com l'encontre en Crist transforma la vida, impulsa el compromís.
Déu vos guard. En l'escola de pregària que celebrem a la catedral amb els joves, el dia 19 del mes de maig passat, ens oferia el seu testimoni la jove Mariona Tarrés, de Sabadell. En substància, ens va comunicar que el mes de juliol entraria a l'aspirantat de les missioneres de la Caritat. No és l'únic cas, gràcies a Déu, de vocació a la vida consagrada a la nostra diòcesi. Durant aquests anys han anat sorgint vocacions tant per la vida activa com per la contemplativa. Porto aquest fet a col·lació perquè el proper 2 de febrer celebrarem la festa de la presentació de Jesús al Temple i aquest dia celebrem també la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, en la que donem gràcies a Déu per totes les persones que tenen una consagració especial i que des de les diverses vocacions i formes de vida són transparència de l'amor de Déu enmig del nostre món. El testimoni de la jove Mariona va transmetre, primer de tot, una actitud de recerca que la va portar fins al descobriment i l'encontre amb Crist. Juntament amb la seva família va recórrer un camí que estava motivat per una esperança forta i que tingué diferents moments de confirmació. Una experiència forta d'encontre amb Crist es va produir per ella en la primera peregrinació diocesana de joves de la nostra diòcesi a Santiago de Compostela. Un altre moment intens va ser la seva participació en el primer curset de cristiandat de la diòcesi de Terrassa. Des de la seva experiència personal de Crist, ella anà descobrint la voluntat de Déu en la seva vida, la seva vocació. Es tracta d'un procés que no té res d'estrany, perquè com més es coneix Jesús, més atrau la seva persona i el seu misteri, i més forta és la crida a seguir-lo per tota la vida. El lema de la jornada d'aquest any és la vida consagrada en contra amb l'amor de Déu. La finalitat primera i última de l'acció evangelitzadora de l'Església és propiciar a les persones una experiència forta de fe, un encontre amb Crist, que es convertirà en el centre de les seves vides. A A partir d'aquesta experiència vindrà la incorporació a l'Església per trobar el lloc propi en la comunitat eclesial. Al mateix temps, el compromís en la tasca evangelitzadora i d'acció transformadora de la societat. La persona de Jesucrist és el centre de la vida i de la missió de l'Església i ha de ser el centre de la vida de cada un dels seus membres. De l'encontre amb ell naixeran iniciatives i compromisos al servei de la pau, la justícia, els pobres, la conservació de la creació i de totes les causes nobles que necessitin la nostra col·laboració. En la vetlla de pregària de Tor Vergata, a la Jornada Mundial de la Joventut de l'any 2000, Sant Joan Pau II va descriure amb lucidesa l'inconformisme del cor jove, la seva insatisfacció davant la mediocritat, el desig de canviar el món, i com l'encontre amb Crist transforma la vida i impulsa el compromís. És un text memorable per totes les edats. Diu així: en realitat, és Jesús el que busqueu quan somieu la felicitat. És ell qui us espera quan no us satisfà res d'allò que trobeu. Ell és la bellesa que us atreu tant. És ell qui us provoca amb aquesta set de radicalitat que no us permet deixar-vos portar pel conformisme. És ell qui us empeny a deixar les màscares que falseixen la vida. És ell qui us llegeix en el cor les decisions més autèntiques que d'altres voldrien sufocar. És Jesús el qui suscita en vosaltres el desig de fer de la vostra vida quelcom de gran, la voluntat de seguir un ideal, el refús a deixar-vos atrapar per la mediocritat, la valentia de comprometre-us amb humilitat i perseverança per millorar-vos vosaltres mateixos i la societat, fent-la més humana i fraterna.
Foto de la Laura Roma. Moltes emoticones, un gif graciós, un acudit de la Laura, la Laura menjant pizza a Roma...
Ara que ho compartim tot, podem compartir molt més. Amb Mans Unides compartim un objectiu: acabar amb la fam al món. I per això desenvolupem projectes a 60 països. Planta-li cara a la fam. Entra a mansunides.org i comparteix el que importa.
Com remem els nostres testimonis? Bé, avui em trobo amb una persona, amb un home casat, Enric Quera, que precisament jo el definiria com una persona amb una doble fidelitat. Fidelitat al seu matrimoni propi, però apassionat per tot el que significa aquesta vocació del matrimoni al cor de l'Església. I sempre jo l'he vist relacionat amb moltes coses de la vida pastoral, però moltíssim amb les coses relacionades amb la vocació al matrimoni. Bona nit.
Bona nit.
En un moment com l'actual, que hi ha tanta trencadissa, resulta, i això ens agradaria que ens ho expliquessis, que hi ha l'oportunitat de comunicar amb uns que poseu l'oïda, poseu el cor, poseu l'atenció, poseu la vostra saviesa, perquè aquella ferida matrimonial doncs es pugui orientar. Com ho feu?
Bueno, en principi, la feina que fem aquí els voluntaris, comencem, la fem 2 dies a la setmana aquí a Terrassa. Es fa a diferents llocs, però aquí a Terrassa en concret, a la seu del Bisbat, i som els dimecres i dijous. L'horari és de 11 a 1. Fem un servei d'atenció a totes aquelles parelles o bé persones que es troben amb dificultats de parella o bé amb els fills. Fer-los una primera, podríem dir, una primera acollida. La gent necessita parlar amb algú i en certs moments... Doncs, si té l'oportunitat de poder contactar amb algú perquè, si més no, l'orienti. L'orienti amb problemes que en aquell moment potser no es troba amb forces per poder-ho resoldre o no sap a qui anar. Doncs aquí intentem fer-los un servei d'orientació. Servei en concret està per les tres lletres COF, Centre d'Orientació Familiar. Amb això inclou, doncs, bueno, en primer lloc, quan ens expliquen, ens truquen, exposen el seu problema, nosaltres, llavors, intentem de dir, bueno, nosaltres intentarem ajudar-te, fer el que puguem perquè tu tinguis un camí o puguis seguir un camí a fer, i a partir d'aquí, doncs, tenim un equip de voluntaris amb un coordinador que, segons el cas, doncs ell delega perquè es posi en contacte amb aquesta persona. Penseu que ens truquen persones amb tota sèrie de problemes, no? Basats fonamentalment amb la parella, perquè tenen dificultats amb els fills, pel tema, doncs, de que hi ha desavenences amb la parella. Això no implica de que siguin... Igual fa molts anys que estan casats, però sorgeixen problemes, bé perquè els fills es fan grans, bé per qüestions econòmiques, qüestions de feina. Ens demanen inclús a on podrien recórrer per trobar, doncs, menjar, les primeres necessitats. Això també es dona el cas. I crec que és bo que aquest servei es promocionés més. I penso jo que es promocionés més dintre de les parròquies, que es conegués més. Nosaltres, ara és el que parlàvem, estem fent una nova promoció per donar-ho a conèixer, perquè la gent ho sàpiga i en faci ús, se'n pugui beneficiar d'aquesta ajuda, que, si més no, no és que sigui econòmica, perquè nosaltres de diners no en donem, perquè no en tenim, però sí que busquem la manera de que puguin anar a un lloc concret que els puguin, si més no, ajudar.
Ara permeteu-me que jo faci com una trucada, no?, i parli com a rector d'una parròquia. I aleshores em trobo amb la següent circumstància, no? Aquella parella, veus una persona que practica, normalment subratlladament sentimental, no? I que aleshores saps que va patint, però expressa i comunica les coses quan interiorment ja ha pensat que allò és impossible de resoldre, i t'ho comunica quan en el fons ha decidit que allò no té recorregut. Quin és el pas que cal que faci un rector quan detecta aquestes coses i detecta que ja s'ha pres aquesta actitud i veus una mica que hi ha com un prejudici d'entrada, és a dir, com si ens coneixem tant que de vegades penses, si no ens coneixem a nosaltres mateixos, per què es dona tan percebut que les cartes estan marcades, que les cartes ja estan tirades? Què cal que faci jo?
Bueno, jo li diria que en primer lloc, siguent coneixedor de que s'ha organitzat aquest servei, que és un servei més de l'Església, que ofereix amb un àmbit obert a tothom, jo penso que seria, per mi, la meva forma de veure, és posar-se en contacte precisament amb aquest servei. Si més no, perquè això crec que es va crear amb la idea, precisament, d'intentar posar-se al costat d'aquella persona, perquè jo crec que, més que res, la persona, abans de començar a parlar amb nosaltres, l'has de deixar parlar amb ell. A veure què t'explica, què et vol dir, quina problemàtica té, quines dificultats té. I a partir d'aquí jo crec que fins allà on puguem arribar, nosaltres hem d'estar al seu costat sempre, que vegi que som una entitat, podríem dir, acollidora, que estem sempre al seu costat i que podem, d'alguna manera, fer que l'enviem, diguéssim, amb els diferents grups que tenim, per, si més no, disminuir-li aquella angoixa que pugui tenir.
Sí, per exemple, jo em trobo que li costa donar el salt de trucar, que és el cas que m'ha passat amb les persones que els hi he proposat, quin és l'itinerari més adequat que cal que jo faci?
Bueno, hi ha gent que ha trucat per mediació d'un altre. És a dir, jo tinc una persona, tinc un parent, doncs, que es troba en aquesta situació, com podríem fer que aquesta persona arribari, parlari amb ella? Bueno, i per què no algun dia, doncs, tenir una experiència de vindre en aquí, encara que sigui acompanyada? Perquè potser mostra una inseguretat, no?, de no poder-ho fer per ella mateixa. Llavors jo crec que cal acompanyar-la. Doncs, en aquest cas, si el mossèn, doncs, té algun cas d'aquests i veu que no hi ha manera de que ell, per la que sigui, no es veu en cor de trucar, o bé li fa com una mena, diguéssim, d'aprensió, de dir, ai, què em diran, o no em resoldran el que jo realment, la dificultat que pugui tenir, doncs per què no poder venir amb ell i presentar-lo, no? De dir, doncs, miri, tinc aquest cas amb aquesta persona, i fer-li de manera de que és ell i només ell el que s'ha de posar en contacte. Perquè no oblidem de que, és clar, està tinguent un problema, i els problemes, a veure, s'han d'afrontar. Siguin del caràcter que siguin, s'han d'afrontar. I llavors, doncs, si cal algú que es posi davant per ajudar-lo al costat, per ajudar-lo i dir, doncs, gota, vine, que jo et presentaré amb unes persones que intentaran fer per tu tot el que puguin per ajudar-te.
Una pregunta. Tot aquest treball voluntari, com t'ajuda en el teu propi matrimoni?
Bueno, jo diria que, degut a lo que vas veient, no?, a les persones que vas atenent, que vas veient les dificultats que hi ha, i que tu, doncs, et trobes de que has de donar gràcies a Déu de lo que tens i de lo que reps, i veus aquestes dificultats que tenen, aquesta problemàtica tan gran, i que tu, doncs, potser et pots trobar en una situació de que o no t'hi has trobat o no hi ets en aquesta llosa, i penses, Déu meu, gràcies de que pugui estar on t'estic, i veure aquesta experiència de que en la societat d'avui dia hi ha tantes i tantes mancances que no les podem obviar, no? Que les tenim el dia a dia. Això et fa repensar molt de que, bueno, de que nosaltres, dintre de tot, som privilegiats, que hi ha gent que ho està passant molt i molt malament.
Ara imagina't per què és fàcil. Estem a la nit i podria ser que ens escoltés una persona que no ha pensat mai en el cof, que no sap ni que existeix, i que potser ens està escoltant i passa un problema. Jo ja sé que ets curós, i ja sé que mesures de manera intel·ligent les coses, però ara imagina't que no el coneixem, estem interrogant. Digue-li alguna cosa perquè s'animi a trucar, i diguem-li també el número.
Molt bé, sí, com no, és clar que sí. A veure, el tema està de que no dubti que truqui demà mateix, si és que té una problemàtica realment que ell no s'hi veu en cor o que necessita ajuda, que no dubti a trucar-nos, perquè nosaltres l'atendrem. És clar, estem potser una mica limitats amb l'horari, diguéssim, si és en aquí, per exemple, a Terrassa, en el Bisbat, els dimecres i els dijous, però sí que li puc donar un telèfon que hi pot trucar sempre que vulgui. Sempre, és clar, a les 4 de la nit no, si pot ser no, Però jo li diria que a partir de les 8 del matí sí que pot trucar. I mira, si més no, jo li donaré el telèfon que tenim d'aquí a Terrassa, primer de la seu d'aquí, on hi estem físicament dos dies a la setmana, i si vol anotar, si pots anotar, si no, marca-te'l en el mòbil i et quedarà gravat, que és el 93-733-7120.
Perquè jo sóc una mica lent. M'has dit 93, primer, no?
93.
Després m'has dit
733-7120.
I l'altre número quin és?
Mira, us en donaré dos més, perquè són de mòbil, que és el que avui dia crec que la gent utilitza més. És un, és el 647...
647...
053...
053...
752.
752.
Exacte.
Correcte?
Exacte.
I l'altre?
Exacte. Apunti, sisplau. 629...
629...
521...
521...
418.
418. Molt bé. Ja heu vist que he volgut subratllar el tema dels telèfons perquè penso que és molt important trencar aquesta barrera, no?
Sí, sí, sí. A més, jo penso que per telèfon la gent potser és més fàcil, no?, de que et pugui comunicar la problemàtica que vol dir en principi. No és que ens hagi d'explicar tot el problema en si, sinó que penseu una cosa, quan ens truqueu, ens exposeu el problema de bon ens truqueu, en quina situació us trobeu, nosaltres el més segur és que us dirigim, diguéssim, al coordinador i aquest us posarà en contacte amb vosaltres directament, eh? Perquè llavors ja, depèn de la casuística, ja hi ha una persona especialitzada que pugui atendre el cas. Perquè, és clar, no tothom sap de tot, no tots sabem de tot. Nosaltres, amb molt bona voluntat, fem el que podem, però, és clar, hi ha coses, hi ha situacions que les han de resoldre gent, diguéssim, que ja estan preparats per fer-ho. I per donar la màxima atenció que puguem, la millor atenció que puguem.
Enric, podríem dir, per exemple, que malgrat com sigui el final de l'itinerari, el sol fet de trucar, confrontar-se amb el que realment em passa, aquest fet sols ja és positiu, encara que potser es trenqui la parella, el sol fet d'afrontar-ho ja és positiu?
Sí, sí, sí. El sol fet que aquella persona decideixi ja posar-se en contacte amb el servei que els hi oferim, ja és positiu perquè ell, crec, que té necessitat de poder-ho exposar, de poder-ho dir, la seva problemàtica. I a partir d'aquí, doncs, si té un punt, diguéssim, d'esperança, que se'ls pot donar, de que amb allò ens hi posarem a treballar, intentarem resoldre el seu cas en si, doncs això sol, jo penso de que ja li ha de ser molt positiu.
Un fet que veig que preocupa avui per avui a molta gent és el tema de la confissió de... No em surt la paraula, però vull dir, sobretot que allò que et diguen a tu sigui molt privat.
Sí, confidencialitat, no? Confidencialitat, sí, sí que vols dir. Bueno, sí, 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 a veure, això, pensem una cosa, que això és una de les bases que tenim en aquest aspecte, és molt confidencial, que això no ha de tenir cap mena, diguéssim, de por en expressar-se amb el que ell pugui tenir, que això no surt, diguéssim, d'aquest àmbit, no? Queda en una reserva total, eh? Aleshores, ja hi ha un acolliment més personal amb la persona adequada que es destina pel seu cas, que això ja queda totalment, com podríem dir, com un secret de confessió, eh? No. Queda
això, totalment... Això és molt important.
Sí, sí, sí.
Bé, Enric, doncs jo t'agraeixo molt perquè tant de bo el sol fet del programa ja comporti que molts ens sentim interpel·lats pel que feu, que estiguem tots més dirigents a aquesta oportunitat que ens doneu i que sempre, sempre, sempre és oportú confrontar-se amb la realitat quan passa alguna cosa.
Jo volia dir només una cosa, un apunt final, i és de que la gent no dubti a trucar-nos, que no li faci cap angúnia a trucar-nos, que potser amb una trucada pot servir-li per ell de molt, eh? Que no dubti, que nosaltres estarem al seu costat sempre. Vol dir que no s'ho miri a distància, sinó que som propers a la gent, que crec que és el que es necessita avui dia, tenir algú proper al teu costat de que et pugui ajudar.
Moltes gràcies, Enric. Molt bona nit.
Molt bona nit.
Mar de Galilea. El ressò de la setmana. La vocació. El nostre bisbe n'ha parlat. I hi hauria una cosa que em sembla que és especialment important de dir. A l'hora de la vocació, doncs, com que tot parteix d'un diàleg de Crist i aquell que se sent interpel·lat per Crist i aquella que respon a Crist, doncs, el primer que trauria és la sensació de veure-ho tot com una muntanya dificilíssima. Es tracta de que no tinguem por. I es tracta que aquestes cadenes d'oració que fem, doncs les fem amb profunda pau i del tot conscients que Crist escolta, que Crist hi és, que Crist fa. I que la decisió estigui plena d'obediència, perquè no es tracta de decidir el que jo vull. Es tracta de decidir respondre sí al que Déu vol. Per tant, serà important els referents de la vocació religiosa, els referents que acompanyen la vocació, els referents que decideixen la vocació. També m'agradaria, perquè moltes vegades es fan bromes especialment lletges, i és fàcil fer bromes, sobretot sobre les religioses. I avui voldria, doncs, tenir un detall en la paraula bo, profund, net, per elles, perquè les comunitats de les religioses molts cops tenen una llum preciosa, una austeritat molt neta, una convivència, mireu que ens queixem ara de la convivència, una convivència que no és l'harmonia, és una convivència que és la fortalesa de saber estar juntes, la fortalesa de saber acompanyar-se. Penso que avui no acabem de veure la claror, la grandesa de la vocació religiosa. Però penso que la vocació religiosa, i especialment la vocació religiosa femenina, és molt profètica. És molt profètica. Perquè aquesta societat que diu no t'hi fiquis, i això és un problema meu, el que necessita és una munió de vocacions, de gent que estigui dient és per Crist que tu m'importes molt. És per Crist que t'escoltaré. És per Crist que estaré al teu costat. Lo teu és part del que jo estimo i és part del que m'interpel·la a mi. Donem gràcies a Déu per la vocació i demanem al Senyor moltes, moltes vocacions a la vida religiosa. Que ho tinguem ben present a la nostra oració i ho tinguem molt present a la nostra meditació. Adéu-siau, que tornarem a remar.